Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Benvinguts, benvingudes una setmana més a la taula de l'Evangeli. Gràcies per haver triat la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Escoltarem i comentarem avui les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el 24 de durant l'any. Som als estudis de Ràdio Estel a Barcelona i ens acompanyen com a tertulians Maria Teresa Manrique, Josep Maria Camproví i Pau Codina. Tot seguit els hi presentem. Maria Teresa Manrique és membre de l'equip pastoral de la Vall de Ribes i del Santuari de Núria i també membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, què tal?
Molt bé, Déu us guarda a tothom.
El pare Josep Maria Camproví és salesià, rector de la parròquia de les Santes Juliana i Semproniana de Sant Adrià de Besòs, que això és Barcelona. Hola, què tal?
La pau amb tothom.
Gràcies per ser aquí. I finalment ens acompanya Pau Codina, que és seminarista del Seminari Missioner Redemptoris Mater a Granada. És del camí neocatecumenal. Hola, què tal?
Hola, molt bon. Encantat.
Encantada de tenir-la també aquí a nosaltres, primera vegada que participa al programa, i per tant contentíssims, a veure si li agrada l'experiència.
Sí, tant, sí? De moment.
Molt bé, doncs una ocasió ara per recordar als nostres oients que el programa el dirigeix en Melcior Querol, l'Àlex Alsina el produeix, avui en Toni Huguet es cuida de la part tècnica i Maria Marín, qui els parla encantada de fer-ho novament, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura és del profeta Isaïes i del capítol 50.
El Senyor m'ha parlat a cau d'orella i jo no m'he resistit ni m'he fet enrere. He parat l'esquena als qui m'assotaven i les galtes als qui m'arrencaven la barba. No he amagat la cara davant les ofenses i escopinades. El Senyor Déu m'ajuda, per això no em dono per vençut. Per això paro com una roca la cara i sé que no quedaré avergonyit. Tinc al meu costat el jutge que em declara innocent. Qui vol pledejar amb mi? Compareguem plegats. Qui vol ser el meu acusador? Que se m'acosti. Déu, el Senyor, em defensa. Qui em podrà condemnar?
Versets corresponents al conegut com a tercer càntic del servent del Senyor. Els trets característics d'aquest personatge anònim que pronuncia aquest càntic són la vocació en vistes a la paraula, els sofriments que acompanyen la missió i la confiança en el suport del Senyor. A veure, actualitzem aquests versets. Quina lectura hauríem de fer o quina llum creuen que aporta als nostres dies?
Bé, aquí, si veu, és una profecia messiànica sobre l'experiència de Jesús i que, per tant, és també una profecia, per dir, de tot l'experiència de cadascun dels seguidors de Jesús. I perquè tots hem de ser provat en la paraules de la missió, en quant a la paraula, i llavors, clar, tots hem de ser provats com Jesús, i aquesta prova arriba un moment o altre de la vida, o molts moments arriba a aquests ser provats, no? La incomprensió, la persecució, etc. No?
A mi m'ha impressionat molt la primera vegada, bueno, la primera lectura d'aquest text, sobretot la frase, el Senyor m'ajuda perquè demostra la fe i la confiança que té en el Senyor, perquè veiem que moltes vegades en la nostra vida, doncs, quan les coses van malament, perdem una mica aquesta confiança en el Senyor. En canvi, ell referma precisament aquesta confiança. I si la tenim de veritat, és en el moment de la lluita, és el moment del conflicte i de la dificultat, llavors és quan podem veure com és la nostra fe, com és veritablement aquesta confiança que tenim en el Senyor.
Jo també veig una mica en la línia que diu en Josep Maria, pues, la importància, la intimitat amb Déu, no? Perquè realment el primer que diu em sembla fonamental per tenir aquesta resistència davant el rebuig, davant els ultratges, que és la intimitat, no? El Senyor m'ha parlat a cau d'orella. O sigui, hi ha aquesta intimitat que és la que ens dona la força, no? El que ens dona aquest zel, no? Per sortir, per anunciar, per qui pledejarà amb mi, no? Aquesta força que ve d'estar unit a Jesucrist, de saber que no ens falta res.
Tenim present els cristians, doncs, la importància de la vida de pregària en la nostra vida? Què creuen vostès que tenen experiència pastoral? Com ho veuen? Perquè a vegades quan ve una prova sembla que si una persona no és forta espiritualment, si és una dona, un home de pregària, a vegades difícilment se sap com viure amb aquesta prova, perquè a vegades no se soluciona ràpidament, dic per això.
A la vida de... Bueno, penso que jo tinc del parroquial, sí que jo m'he trobat amb moltes persones que tenen una vida de fe i una vida espiritual que dius Déu-n'hi-do. És a dir, que tenen una, com tu deies, Pau, una resistència que els ve precisament d'una vida de pregària. I també cada vegada hi ha més consciència, perquè també cada vegada més es resa la litúrgia de les hores a les parròquies, es fan trobades de pregària. Vull dir, em sembla que cada vegada, almenys la meva experiència de les parròquies, és que hi ha una consciència creixent.
En la vida cristiana, jo crec que a mesura que anem entrant cada vegada més a dintre, no, de la vivència cristiana, ens n'adonem de la importància que té, i de fet doncs, totes les espiritualitats doncs, aquí hi conflueixen, de la pregària. És a dir, que a vegades doncs, nosaltres tenim la pretensió de fer les coses una mica nosaltres sols o una mica pensant-ho des de el nostre criteri, el nostre pensament, però cada vegada ens n'adonem més que el que dona força, el que realment és que ens dona l'empenta, el que ens dona també la consistència en la nostra vida, és mantenir aquest lligam constant amb el Senyor, és a dir, la vida de pregària.
Proposo que passem a escoltar la segona lectura, a no ser que hi hagi algun comentari que volguessin afegir. No, sí, si sembla bé, doncs vinga. Passem, doncs, a la lectura segona, que és de la carta de Sant Jaume i del capítol segon.
Germans meus, si algú deia que té fe i no ho demostra amb les obres, de què li servirà? A un home així, la fe el podrà salvar? Suposem que algú dels nostres germans o germanes no tinguessin ni vestits ni l'aliment de cada dia, i algú de vosaltres li digués: «Vés-te'n en pau, abriga't bé i alimenta't», però no li donés res del que necessita. Quin profit els faria? Doncs amb la fe passa igual. Si no hi ha obres, la fe tota sola és morta. Tu dius que tens la fe, jo tinc les obres. Doncs bé, si pots, demostra'm sense les obres que tens fe, que jo, amb les obres, et demostraré la meva fe.
Hem escoltat un fragment d'aquesta carta de Sant Jaume, on el tema principal és la relació entre fe i obres. Per Jaume, la fe no és un compendi de dogmes, sinó l'adhesió personal a Crist. És per a ell, per a Jaume, impensable una fe en abstracte, sense obres, diríem. I aquestes obres tampoc no es poden separar de la fe. Ben actual, això.
Sí.
Què diria vostè?
Sí, sí. Jo penso que a mi sempre m'ha creat l'atenció una mica això, no? Perquè a vegades polemitza una mica amb Sant Pau, no? Que només la fe, la sola fe, no? Jo ara vaig tenir experiència, vaig estar a la catedral de Santiago i una senyora indignada em deia: però si aquí només, com pot haver tot aquest temple amb aquestes imatges, i si aquí només és la fe. Doncs bé, també penso jo, i a l'Evangeli de Marc en parla molt, també els dimonis tenen fe, o sigui, saben perfectament i no es deixen ni un dels dogmes de creure, tenen una fe, saben perfectament qui és Jesucrist, però el rebutgen, no? O sigui, quines són les obres? I penso que és fonamental també, per altra banda, doncs una fe que posi moviment, o sigui, perquè si no és una esterilitat, perquè entre altres coses la fe creix, penso jo, en la mesura en la que la donem, no? També, o sigui.
És que quan hi ha fe, a la vida es nota. No?
Per tant, en què es nota?
Home, doncs, quan, amb el plantejament general de tota la vida. Ja podria...
Perquè hom ho diu, tinc fe, no. O perquè hom ho viu? O què?
Com? No, jo diria que una fe que només és de boqueta, molt de paraula, sense poder presentar, no?, cap fet, doncs no és una fe teòrica, que jo diria que no és vàlida, no? La fe s'acredita precisament en una manera d'orientar la pròpia vida, no? I fixem-nos, la fe d'Abraham, la confiança, aquesta fe d'Abraham, de seguida, per exemple, té una concreció, no? Pues, bueno, la seva prova quina és? Doncs que quan Déu li demana sacrificar el seu fill, s'enfia de Déu i sacrifica el seu fill. Per tant, doncs, voldríem dir que la fe autèntica sempre, després, veiem que aquella persona doncs, se li ha de notar, no?
Sí, això,
doncs,
sí, sí.
Aquesta contradicció jo penso que és més teòrica que no pas real, no?
És que la fe i les obres van juntes sempre. La fe sempre és operant. I, de fet, ja els profetes denunciaven el divorci entre el culte i les obres i la injustícia que hi havia en el poble, no? Aleshores, però la fe sempre és viva, sempre dona color a cada activitat que realitzem durant el dia. I vivifica tot allò que portem entre mans. I de les obres de la fe n'hi ha moltíssimes, no? Però una, diria jo, que és la disponibilitat entre els cristians, la disponibilitat a allò que fa falta. Per exemple, en una parròquia, doncs la disponibilitat... No dir, miri, a mi m'agradaria fer catequesi perquè és que em realitza fer catequesi, no? O perquè a mi em val la catequesi. Però hi ha un altre plantejament, que és dir, què cal fer? Quina necessitat hi ha?
Quin servei puc fer a la parròquia?
Sí, quin servei puc fer a la parròquia? Quina necessitat hi ha? I després ja em prepararé per aquesta necessitat que hi ha. Home, clar que després sempre es mira que les actituds de cada persona i els talents i les virtuts que té i tot això, no?, per adequar-ho a cada necessitat. Però és maca aquesta disponibilitat de dir jo estic aquí a punt pel que la comunitat parroquial necessiti o la comunitat cristiana que sigui, no?
En l'experiència també doncs, de la nostra vida parroquial veig que es fa molta força amb la paraula de Déu, amb creure la paraula de Déu, però en el sentit de creu-te la paraula i veuràs com aquesta paraula canviarà la teva vida. Per tant, doncs, sempre la fe i l'obra, podríem sí. dir, o les obres, és la conseqüència, no? Però l'important, primer de tot, és potser això remarca també Sant Pau, no?
Jo veig també en relació a això, no? La disponibilitat i... Com es nota que hi ha fe? Pues perquè es veu una vida, no? Jo penso ara una germana a la nostra parròquia que està a un convent i la veus amb una alegria estupenda. O sigui, hi ha algú per dins que hi ha això, no? Perquè també la disponibilitat que penso bé jo, del no dubtar de l'amor de Déu, o sigui, de saber que Déu... Jo, la meva experiència també no és una mica aquesta. O sigui, jo l'any passat vaig estar a Mèxic, he estat donant voltes una mica pel món, als 19 anys vaig deixar a casa meva...
Però per motius de pastoral, s'entén, no?
Sí, sempre, sí. O sigui, okay. Per motius d'haver-ho deixat tot una mica per l'Evangeli, no? Jo tinc un germà també que està a Brasil i jo veig que això, la disponibilitat aquesta d'on ve, pues, en el fons ve de no dubtar de l'amor de Déu, o sigui, de que Déu fa les coses estupendament.
Bé, alguna cosa més, alguna llum, perquè a vegades sembla com si no acabéssim de tenir prou clar, no per la intel·ligència, sinó pel cor, per la fe, sobretot, per la fe. Que no podem separar doncs, que un creient doncs, s'ha de notar com viu aquesta fe en les obres que fa. Una mica ja vostès tres ja ho han apuntat, però queda prou clar això en les nostres parròquies? Els cristians apuntem cap aquí? O hi ha alguna llacuna que caldria, no sé, parlar-ne, si més no?
Bueno, jo crec que es va fent camí cap aquí, eh?
Sí?
Sí, perquè, per exemple, totes les tasques de formació que es fa a la parròquia, doncs sempre porta a una vida, no sé, a un... Per exemple, a renovar les relacions entre les persones que fan aquesta formació, que són del mateix poble, que es coneixen de tota la vida, a obrir-se més... a implicar-se més en els serveis a la comunitat parroquial, ara uns faran d'acòlits, els altres preparen altres coses, doncs es va caminant.
Jo penso que una de les coses que també hauríem, bueno, a vegades doncs, hauríem de resoldre és aquest neguit que tenim a vegades de voler veure resultats de seguida. No? Jo penso que Déu treballa i treballa les persones i la paraula va treballant a les persones, però també hem de, podríem dir, respectar els ritmes de Déu. No podem demanar-li a una persona, doncs, potser a vegades que faci coses que la seva maduresa, podríem dir, de la fe, encara deixem que la fe la treballi i comprovarem després si aquesta persona és fidel realment en apropar-se a la paraula i deixar que la paraula vagi penetrant en el seu cor, veurem que això, doncs, transforma la vida.
Sí, sí, jo estic totalment d'acord, no? O sigui, tampoc podem començar a exigir als que acaben d'entrar a l'església o així que comencin a fer unes obres que potser estan fora del seu abast. O sigui, tot té un procés, no? Tot té un, com un camí, no?, per arribar a això. Després, clar, hi ha unes necessitats brutals. O sigui, jo, quan vaig estar a la parròquia, vaig fer aquesta experiència un any, doncs és complicat. O sigui, l'acció de Càritas, moltes accions que igual pues, no tenen la repercussió que haurien de tenir, no?, però que estan allà, sens dubte. O sigui, l'atenció als malalts, de la parròquia i tot.
Tanmateix es pot remarcar que ser cristià ha d'informar la nostra vida tot el dia, la nostra vida laboral. Familiar, lúdica, social, tot. Política. Això sí que ho podem tenir en compte, perquè a vegades hi ha obres que no estan, com el pare Josep Maria deia, no estan al nostre abast de fer-les. Potser no tenim la maduresa cristiana encara, maduresa espiritual, per dur-les a terme. Però sí que és veritat que si en el cor hi ha aquest ànim de dir que informi la nostra vida cristiana, doncs el desig de que almenys que es noti que som cristians allà on som. Una mica. La cosa podria anar cap aquí, no? Sí, sembla?
I en les coses més insignificants, una vegada allà a la parròquia li vaig dir a una senyora un diumenge, que maca vas avui? Dius, és que jo he après a la parròquia que ens hem de posar maques també pels altres. Vull dir, mira que és maco, no?
Una cosa tan, veus una obra tan senzilla que està a la base...
Senzilla?
Sí, sí, és veritat. Això jo també en diria obra d'aquí, no sé per què. Bé, proposo, si els sembla bé, de que continuem endavant i ara fent-ho, tot escoltant, la darrera lectura, que és l'Evangeli, i que aquest diumenge de Sant Marc i del capítol 8.
En aquell temps, Jesús, amb els seus deixebles, se n'anà als poblets de Cesarea de Felip i pel camí preguntava als seus deixebles:
qui diuen la gent que sóc jo?
Ells li respongueren:
uns diuen que sou Joan Baptista, d'altres que sou Elies, d'altres que sou algun dels profetes.
Llavors els preguntà:
i vosaltres, qui dieu que sóc?
Pere li respon:
vos sou el Messies.
Ell els prohibí severament que ho diguessin a ningú i començà a instruir-los dient:
el fill de l'home ha de patir molt. Els notables, els grans sacerdots i els mestres de la llei l'han de rebutjar. Ha de ser mort i al cap de 3 dies ressuscitarà.
I els ho deia amb tota claredat. Pere, pensant fer-li un favor, es posà a contradir-lo. Però Jesús es girà, renyà Pere davant els deixebles i li digué:
fuig d'aquí, Satanàs! No penses com Déu, sinó com els homes.
Després cridà la gent i els seus deixebles i els digué:
si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui la seva creu i m'acompanyi. Qui vulgui salvar la seva vida, la perdrà. Però el qui la perdi per mi i per l'Evangeli, la salvarà.
Un text que reflecteix un dels moments culminants de l'Evangeli de Marc, una síntesi de la revelació que fa Jesús de si mateix. Jesús no és el Messies davídic, sinó el Messies servent d'Isaïes. I acceptar la persona de Jesús és acceptar el seu destí i les paradoxes que comporta l'Evangeli. Negar-se a si mateix, prendre la creu, perdre la vida i recuperar-la en Crist. No oblidem, perdre la vida, però per guanyar-la, perquè si no, malament. Qui pren el diàleg?
Jo penso que aquí, doncs, bueno, em crida molt aquesta... pensar com Déu i pensar com els homes. Aquesta... bueno, Jesús ens diu en aquest paràgraf evangèlic, no, apareix aquestes dues coses, no? i em pregunto com pensa Déu i com pensem els homes, no? Queda bastant reflexat en aquí, no? I veig que els homes, doncs, tenim una cosa que és la por al sofriment, eh? I aquí es reflexa perfectament, no? Doncs, com que els homes tenim por al sofriment, immediatament, doncs, veiem que el sofriment és una cosa que la rebutgem totalment, no? En canvi, sembla que pensar com Déu és acceptar en la pròpia vida també aquest sofriment. Ens passa, o tenim aquesta tentació, quan ens ve el sofriment, de seguida diem, és que si em ve aquest sofriment, Déu no m'estima. I crec que és una de les coses, o de les heretgies, que tenim bastant posades al cap.
Sí, jo veig també una mica això, no? O sigui, qui dieu que sóc jo? Pues, aquí em sembla fonamental l'actitud de Pere, no? Que a mi m'encanta, perquè Sant Pere, pues, se'l veu amb aquesta força, no? Ràpidament, vos sou el Messies. Però després, per altra banda, sembla que no s'entera bé, no? Marc, jo penso que fa sempre molta força en això. Els deixebles no s'enteren. O sigui, Sant Pere acaba de dir, vos sou el Messies, però després diu, no, però com dius això? O sigui, què ens està explicant? Pues, moltes vegades és la nostra actitud a la vida, no? Sembla que ens enterem de les coses, o sigui, jo ho penso per mi, no? Sembla que m'enteri les coses, però realment el Senyor després m'ha de posar al meu lloc, no? Que a vegades xoca. Com ho fa això, el Senyor? Pues, mitjançant la creu, no? Moltes vegades la creu ens escandalitza, no? Però jo penso que també és una gràcia, no? Perquè, precisament per això, no? Perquè la creu no és l'últim, lo definitiu, sinó que després ve la vida, no? Per això. La creu és gloriosa. I aquesta és la millor notícia que tenim al cristianisme.
Uh-huh. És que voldríem un cristianisme, un messia sense creu. I això no és possible, no? És a dir, per una banda, hem de fer nostra aquesta professió de Pere i al mateix temps, com Pere, hem de purificar el concepte que tenim de messies. I en aquest acceptar la creu, doncs, clar, jo em pregunto, bueno, però què és la creu, no? Bueno, creus n'hi ha moltes, però per nosaltres, doncs, la creu d'allò que en l'Església, per exemple, no acaba d'anar bé. Casa nostra, no? L'Església, que és casa nostra, allò que potser cal canviar. I que això que al mateix temps és una exigència per nosaltres de dir, bueno, doncs el primer que ha de canviar sóc jo. I així, o també allò que no ens és agradable de la comunitat parroquial. Hi ha una persona, o allò que hauria de rutllar millor, aquella activitat o aquella missió. I però que això, en tot això que veiem, que ens fa mal, que es creu, és al mateix temps, ens interpel·la a nosaltres i exigir-nos a nosaltres mateixos per fer possible que l'Església sigui ella mateixa, que la parròquia sigui ella mateixa i porti endavant la missió que tenim encomanada.
Jo crec que també aquí, perdó, que és molt important entendre com Déu estima el seu fill. O sigui que, i estima el seu fill enmig del sofriment. Per tant, doncs, és... també Jesús, quan li ve la creu, doncs sent la tentació, i el dimoni li posa la tentació també de pensar que Déu no l'estima. I és també una de les coses que nosaltres també hauríem de tenir molt present, no? Aquesta tentació que el dimoni ens posarà sempre dintre del cor, que quan ens ve la creu, doncs immediatament que ens digui, bueno, et ve això, doncs perquè Déu no pensa en tu, perquè Déu no t'estima, perquè Déu passa de tu d'alguna forma, no? I en canvi, doncs, veiem que Jesús té aquesta experiència, no? I veu, doncs, accepta la creu perquè veu que, doncs, en la creu Déu també l'estima i Déu el defensarà. I, de fet, és així, després, en la resurrecció, no? És el sentit una mica de la creu, que no és pas un ornament que hem de posar a les nostres esglésies, sinó que és un estendard una mica que hem de saber portar també en la vida. Portar és l'exemple.
Jo veig que és fonamental afrontar la creu si dintre de la comunitat, perquè és una mica el que veig aquí, no? És veritat que la creu ens pot escandalitzar, però no estem mai sols. O sigui, hi ha una fe de Pere que confirma els seus germans, no? La fe de l'Església, el Papa. Pues, jo penso que només en la comunitat, pues, un pot caminar i fer front a la creu, no? Perquè sols no podem superar.
Sí, és una experiència personal i comunitària. De soledat personal, que això no t'ho treu ningú, ni la comunitat, però que la vius en església, no?
Potser a vegades també s'ha donat a la mateixa església
un esquema del que és la creu que no correspon ben bé a la realitat, a vegades, perquè s'ha vist com una necessitat d'agafar aquest dolor, de patir, perquè aquest patiment potser et feia estar més unit a Jesús, i potser se n'ha fet un, anava a dir, entre cometes, un ídol, quan en realitat la creu, em sembla que la projecció cristiana n'és una altra, no? Pare Josep Maria, què li sembla?
Sí, jo quan penso la creu, una de les coses que me la va una mica també il·luminar va ser l'exemple aquest que sempre posa també la Sagrada Escriptura quan parla de la creu, que és l'exemple de la serp enlairada en el desert, no? I que aquella creu enlairada en el desert és la que, mirant-la, és la que et fa entendre i et fa també a tu salvar de la teva pròpia creu, no? Mirant la creu de Jesús entens llavors una mica també el sentit del teu propi sofriment.
Això. Molt bé, doncs ja fins aquí el nostre temps. Ja hem exhaurit els minuts que teníem destinats al programa d'avui, la taula de l'Evangeli. Ens resta doncs agrair als nostres participants aquí a la taula doncs els comentaris que ens han fet, el diàleg tan bonic que han tingut, la conversa al voltant d'aquestes lectures del diumenge 24 de durant l'any. Gràcies, Maria Teresa Manrique.
Gràcies a tots vosaltres.
Gràcies, Pau Codina.
Moltes gràcies a vosaltres.
I gràcies, pare Josep Maria Camproví.
Ha sigut un plaer poder estar amb vosaltres.
I també, com no, a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, moltíssimes gràcies per sintonitzar-nos setmana rere setmana en la cadena Estel. Ja saben que els esperem la setmana vinent i que agraïm molt tots els missatges de correu electrònic que ens fan arribar i també que hi participin al Facebook. La nostra adreça, recordem-la, és taulaevangeli@radioprincipat.com. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.